La lletra menuda. Per Victòria Palma.
Aquesta setmana, la mort de Vivaldi.
Llista dels morts a Viena, 28 de juliol. A la nostra ciutat, el reverendíssim senyor Antonius Vivaldi, prevere secular a la casa de Valeris, prop de la porta de Caríntia, a l'edat de 60 anys.
Aquesta breu ressenya del diari vienès va ser i és l'únic i exclusiu epitafi que va donar l'adéu al gran mestre i capellà venecià Antonio Vivaldi. El dia de la mort va ser el 28 de juliol del 1741. Tenia aleshores 63 anys, encara que el diari digués 60. I la causa havia quedat explicitada en el registre de morts: inflamació interna. I la mort l'havia sorprès a la capital imperial, lluny de la seva estimada Venècia i oblidat de tothom. Però què hi havia anat a fer Antonio Vivaldi a Viena? Doncs ja feia 30 anys que Vivaldi estava en el món musical, amb una música que havia fascinat tant els venecians com els de fora, tant a Venècia com a altres ciutats. Però 30 anys també vol dir que havien entrat nous músics en escena, i ara era el moment d'altres músics i d'altres músiques. En el fons, els venecians es van anar allunyant d'un compositor que tant en les seves òperes com en els concerts i la música sacra pràcticament no s'havia renovat en 30 anys. Pels seus aclamats concerts amb les noies de l'Hospici i de la Pietat, cada vegada rebia menys diners. I el món lucratiu i retributiu de l'escena, el de l'òpera, també cada cop li era més difícil obrir-se camí. Per tant, s'aniria quedant en les formes convencionals del seu temps, i és així com li van començar a caure crítiques de tot arreu, fins i tot dels seus contemporanis, Tartini, Goldoni, els Marcello. Si això ho juntem amb la seva vida personal, que també, recordem que estava lligada sentimentalment a la cantant Anna Giró i li portava problemes, a tot això, Antonio Vivaldi va decidir posar-li distància i va triar la ciutat de Viena. Buscava nous reconeixements i potser l'esperança de revenja amb la ciutat que l'havia vist néixer. I Viena no deixava de ser la gran capital de la música. Un dels motius que també li van fer prendre aquesta determinació era posar-se al servei del monarca Carles VI, un gran melòman i excel·lent músic. El monarca sempre s'havia mostrat entusiasta i acollidor amb els grans artistes i amb el mateix Vivaldi uns anys enrere. I així va ser com va creure que ell li donaria una oportunitat. Però va ser tot el contrari, perquè al cap de poc d'arribar, el monarca moria. Era el 20 d'octubre del 1740. Per tant, a Viena no l'esperava ningú i altres compositors ja ocupaven el panorama musical. A partir d'aquell moment, Vivaldi es va allotjar, molt probablement que per comoditat i pensant en un futur per les seves òperes, a la casa, un dels pisos d'una vídua de nom Agatha Waller, que vivia al costat del Teatre de la Porta Caríntia, el teatre de la cort imperial i reial de Viena. I aquesta va ser la última residència d'Antonio Vivaldi. L'última senyal de vida va quedar escrit en un document de la seva pròpia mà i que demostra la seva presència a Viena, data del 26 de juny del 1741. És el rebut de la venda d'un concert de Vivaldi a un conte. Però un mes més tard, tot s'havia acabat. El 28 de juliol del 1741, de sobte, Antonio Vivaldi moria. Ignorat per tothom, lluny de Venècia i pobre. El mestre va ser enterrat el mateix dia, en un servei fúnebre de manera molt sòbria, reservades a les persones humils o les persones soles o sense família. I ara és quan entrem en un capítol que ha fet vessar rius de tinta i que s'ha repetit mil i una vegada. La missa per l'ànima del difunt es va celebrar a la catedral de Sant Esteve. El que la història o els historiadors han explicat fins ara és que a aquesta missa hi va haver-hi un cor de 6 nens, i que entre aquests nens n'hi havia un que tenia 9 anys i que es deia Franz Joseph Haydn. Fins aquí és molt bonic. Dos grans artistes que es troben en el temps, en un moment en el temps, desconeguts entre ells i que es passen la torxa, per dir-ho així, d'un esperit creatiu a un altre, d'un període a un altre. Però no obstant això, aquest escenari, per a molts estudiosos, és pura ficció. Franz Joseph Haydn no va tenir res a veure amb aquest funeral. Un error de traducció, malentesos, i algú que no es va poder resistir a l'atractiu d'aquest escenari van acabar convertint tot plegat en un mite popular. L'última recerca és de fa molts pocs anys, que diu que després de les exèquies a la catedral de Sant Esteve, el cos de Vivaldi va ser transportat fins al cementiri de l'Hospital de la Ciutat i va ser col·locat a la fossa comú i se li va donar un enterrament de pobres. Els enterraments de pobres comportaven molt poques despeses, les mínimes, i com que la música no estava pagada per aquest enterrament, no hi va haver-hi música en aquesta cerimònia, en les exèquies de Vivaldi. Clar, qui es pot resistir a l'atractiu d'aquest escenari, d'aquests dos músics de la història passant-se la torxa d'un esperit creatiu a un altre i tirant per terra tota aquesta literatura que s'ha anat creant al voltant de la mort de Vivaldi? I queda clar que Antonio Vivaldi va ser acomiadat amb silenci, que segons com, també pot tenir el seu atractiu.
La lletra menuda, per Victòria Palma.
Catalunya Música.